El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i per tant tenim amb nosaltres els representants dels partits polítics en presència al ple: Carles Bogueroles de Convergència i Unió, Dimitri de Franc de la CUP Procés Constituent, Sergio Blázquez de Ciutadans, Mireia Ingla d'Esquerra Republicana Més, Roser Casamitjana d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa i Pere Soler del PSC. Molt bon dia al sis.
Bon dia.
I recordo que hi ha un micròfon i un got d'aigua i una cadira també pel representant del Partit Popular per si es vol sumar a aquesta tertúlia a la qual estan convidats. Ahir vam conèixer el cartí municipal. L'alcaldessa Mercè Conesa estarà acompanyada per Cristina Paraire, Carmela Fortuny, Carles Bogueroles, Susana Pellicer i Damià Calvet com a tinents d'alcalde. Paraire manté responsabilitats de serveis urbans i Bogueroles d'economia. Calvet assumirà urbanisme, mobilitat i habitatge, Pellicer seguirà en l'àmbit de l'atenció a les persones i Fortuny torna al consistori amb cultura i promoció ciutadana. En paral·lel, l'àrea d'alcaldia assumeix directament seguretat ciutadana. M'agradaria conèixer les opinions dels partits polítics sobre aquest cartipàs que va presentar i Mercè Conesa, en tot cas que comenci Convergència i Unió fent una explicació de per què aquesta distribució i després l'oposició podrà opinar també. Carles Bogueroles, molt bon dia, quan vulgui.
Bon dia a tothom. Bé, jo crec que afrontem aquest mandat amb molta il·lusió, amb un equip potent, amb un equip que té ganes de fer bé les coses, amb una distribució doncs, de responsabilitats que crec que no presenta grans sorpreses, que és bastant evident, diguem-ne, que quan l'alcaldessa doncs, va construir el seu equip, aproximadament estava pensant en un equip que tenia doncs, aquestes característiques i aquestes especialitats amb les persones doncs, que hem estat honorats amb la invitació a formar part d'aquest equip. I bé, jo estic molt, molt content. Crec que serà un equip que tindrà molta capacitat doncs, de fer i de tirar endavant amb els projectes. I som tots molt conscients doncs, que aquest mandat, la ciutadania de Sant Cugat ens ha demanat que encara aprofundim més en allò que sempre hem intentat, no? Que és en compartir, en dialogar, en sumar forces, perquè de la suma de la intel·ligència de tots els partits representats al consistori en traurem segur una millor acció pública per a la nostra ciutadania. A ningú se li escapa que ja el mandat passat, quan teníem majoria absoluta, moltes propostes dels partits de l'oposició van tirar endavant amb el suport del govern de Convergència i Unió, i per tant jo crec que tenim tothom una bona inèrcia de diàleg i de saber construir complicitats, i ara això serà més imprescindible que mai, i per tant jo diria que, bueno, que amb tota humilitat que anem en la bona direcció, sempre pendents del diàleg que està encara viu i que estarà viu en tot moment per si es poden doncs, construir altres diguem-ne, tipus d'aliances o el que convingui, eh? Però des d'aquesta perspectiva doncs, m'ha estesa, com no, doncs, no, potser ja sé que utilitzo un tòpic, eh? però és evident que així és com ha de ser, i que jo diria que el conjunt del consistori, els 25 regidores i regidors i els 11 en aquest cas que formem part i que fem aquest primer plantejament de govern, doncs diria que com a conjunt doncs, serem capaços de tirar endavant amb les coses que la ciutat necessita.
Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent, valoració d'aquest cartipàs que vam conèixer ahir.
Bueno, en realidad, sí tengo que decir que al conocerlo ayer, nosotros estas cosas las solemos sociabilizar mucho, las solemos debatir en asamblea, y el proceso de llevarlo a asamblea y todo no suele ser una cuestión colegiada, sino que tiene su tiempo y es una cuestión de semanas. Entonces todavía no hemos como grupo, nos coge aún a menos de 24 horas de haber conocido el cartipaz. Y quisiéramos analizarlo mucho más antes de tener una visión grande del cartipaz, porque es que también pasa que lo que nos ha llegado todavía es una parte del cartipaz, todavía no está, porque el cartipaz engloba muchísimas más cosas de las que nos ha llegado. Entonces queremos tener una idea de cómo van a funcionar, por ejemplo, los cargos de confianza, bien cuáles van a ser sus labores a desempeñar, un poco para cuidar entre todos que no haya duplicidad de funciones. También no sabemos, por ejemplo, si se ha hablado del cartipaz o estos asuntos con los técnicos, la opinión de los técnicos, que muchas veces son los que llevan el peso más grande de la faena, ¿no? Entonces será una cosa para analizar a muy larga data, porque mucha gente que nos escucha no, bueno, de hecho yo me acabo de enterar hace 2 meses que eso se llamaba cartipaz. O sea, la gente que ya tiene mucho tiempo en el ayuntamiento, lo de Cartipaz lo tiene como muy asumido, pero es que el Cartipaz prácticamente son las funciones de todas las personas, junto con su sueldo, junto con los cargos que van a existir, y es una cosa de analizarla muy bien y cuidarla mucho entre todos. Sería una cosa de responsabilidad democrática.
Ciutadans, Sergio Blázquez, opinió sobre aquesta notícia que vam conèixer ahir.
Sí, buenos días. Efectivamente, como decía Dimitri, simplemente conocemos una parte de lo que es el Cartipaz. Y conocemos la parte que, en este caso, pertoca o la señora Conesa puede decidir. Hay otra parte que imagino que se está dialogando y que luego, cuando llegue el pleno del Cartipaz, que en principio se dijo que era el día 22, creo que, imagino, no sé si Carlos Ruggeroles tendrá otra información que se ha pospuesto, nos gustaría saber cuál es finalmente la fecha, y era lo esperado. Hay un tema recurrente que hay quien cree que es menor, nosotros no creemos que es menor, es el hecho de que haya 5 tenientes de alcalde. Los tenientes de alcalde, la figura jurídica o que recogen las ordenanzas, es que es un sustituto de la alcaldesa, nada más. O sea, el hecho de que tengamos 5 tenientes de alcalde no aporta absolutamente ningún valor añadido, ninguno, ni a la gestión, ni a la profesionalidad, nada. Nosotros éramos partidarios de que simplemente hubiese 2, y lamentablemente lo que sí que supone es un sobrecoste para las arcas municipales, pequeño, pero sobrecoste. Y nosotros en este sentido siempre somos partidarios de ese dinero poderlo ahorrar para emplearlo en otras partidas. En segundo lugar, era lo esperado el hecho de haber escogido a estas 5 personas. Lo único que nos sorprende es que Seguridad Ciudadana recaiga directamente en la alcaldía. Lo digo porque es un tema grave, la ciudadanía lo percibe así. El hecho de dirigir la policía local, etcétera, es importante, y nos da la sensación, o nos gustaría por lo menos, que esto sí lo asumiese un teniente alcalde con el que poder hablar. Seguro que podremos hablar con la alcaldesa, pero da la sensación de que el eslabón es demasiado grande, de que el peldaño es demasiado grande, y no siempre sabemos si va a poder ser accesible. Es lo único pero que pondría esta cuestión.
Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla.
Sí, jo no, només fer un incís, que abans comentava el Dimitri que deia, ni tan sols jo sabia que això es deia Cartipaz, com segurament molta gent, però el que jo sí que segur que no sabia és que això es deia Cartapacio. Vull dir que realment acabo de descobrir una paraula, l'he hagut d'escoltar dues vegades.
En castellano, sí.
Sí, claro, en castellano, sí. Però vull dir que m'ha fet gràcia, sí, perquè com que el Dimitri ha dit això, llavors dic, com a mi Cartipaz sí que sabia el que volia dir, però no havia escoltat mai la paraula Cartapacio. Bé, en qualsevol cas sempre s'aprèn alguna cosa. Jo entenc que aquesta és una prerrogativa, una facultat que té l'alcaldessa, ha decidit organitzar-ho d'aquesta manera, tampoc no ens ha sorprès ni tampoc no ens sembla malament justificar d'aquesta manera l'organització del funcionament del consistori, si aquesta és l'organització que ja considera que és millor perquè funcioni tot plegat, doncs nosaltres no podem fer altra cosa que pensar que realment és així. En tot cas, si hi ha alguna cosa que després més endavant veiem que no funciona, ja ho diríem, però en tot cas donem l'oportunitat també a que aquesta sigui la forma d'organitzar-se. Jo crec que a més el fet de no estar completat el Cartipaz també ho veig com una bona notícia, en el sentit, i ara insistia també el Carles Brugueroles, de l'oportunitat que significa per aquesta nova constitució d'aquest ple, el format que té aquest ple, el fet de que no hi hagi aquesta majoria que fins ara ha tingut Convergència i Unió, permet donar joc també a l'oposició. Jo crec que aquesta és una bona oportunitat també per començar a parlar a l'hora de completar el Cartipaz amb la resta de l'oposició, perquè per les aportacions que puguem fer, que segur que en tenim moltes, en qualsevol cas Esquerra segur que també en té, i per tant estem convençuts que tindrem l'oportunitat de plantejar-li a Convergència i Unió aquestes propostes, aquestes iniciatives, i també estic convençuda que tots farem el que calgui més per posar-nos-hi d'acord. Per tant, diguéssim que anem pel bon camí, esperem això, concretar-ho ara el Cartipaz, més endavant altres coses. Jo crec que si el dissabte una cosa va quedar molt clara en el ple de Constitució és que hi havia qui teníem la mà estesa a facilitar la governabilitat de Sant Cugat, que jo crec que és l'objectiu que hauríem de tenir tots present, perquè això és el que afavoreix Sant Cugat i per tant la seva ciutadania, i l'aportació i la transversalitat d'aquestes opinions, i en aquest sentit doncs ganes d'això, no? De contribuir-hi, de completar-ho i de que realment sigui un model escollit, el model que sigui millor per Sant Cugat.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, nosaltres globalment no ho hem valorat, coneixem la notícia des d'ahir. Jo llegint la Constitució del Cartipaz, el que he de dir, i a més avui estava llegint l'acta del ple del 2011, I, sincerament, em sembla que té més lògica la distribució dels espais, de les feines, etc. És a dir, per exemple, doncs em sembla més lògic que medi ambient estigui a territori que no pas a serveis urbans, per exemple. Em sembla més lògic que esports estigui en serveis a les persones i no pas en una altra cosa que se'n deia alcaldia o no sé quina cosa rara. Per tant, jo crec que la distribució vista així a primer cop d'ull, doncs em sembla més lògica, més raonable que la que es va proposar el 2011. També he de dir que nosaltres el 2011 vam considerar que 5 tinents d'alcalde era excessiu. Sobretot ho comparàvem doncs, amb d'altres ciutats de la Rodalia que tenen un nombre d'habitants fins i tot superior al de Sant Cugat i que no tenien aquest nombre de tinents d'alcalde. En aquell moment nosaltres proposàvem 3. Bé, en qualsevol cas això és un tema que es pot discutir i que suposo que es pot aprovar o no, doncs, depenent també d'altres circumstàncies. Cal dir també, en el sentit una mica que explicava la Mireia, que jo crec que hi ha altres coses que encara queden pendents. Això és una prerrogativa doncs, que ha fet l'alcaldessa, que previsiblement deu pensar que funcionarà i ajudarà a funcionar tot el consistori, però queden encara, diríem, molts serrells o moltes coses per decidir, moltes coses per negociar. Nosaltres també, com s'ha dit en el ple de Constitució, vam estendre la mà per fer això el màxim de participatiu possible i que facilités al màxim la governabilitat de la ciutat, i jo crec que estem en esses que se'n diu, no? I per tant, doncs, esperem que quan es constitueixi el ple de Cartipàs tinguem mínimament aquesta negociació feta i es pugui recollir les aportacions que fem des de l'oposició.
PSC, Pere Soler, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, bueno, jo he de confessar que sí que en sabia alguna cosa del Cartipàs, possiblement per les darreres reunions que he tingut amb l'alcaldessa, doncs sí que m'havia fet alguna esmenda com intentava o volia estructurar. Una altra cosa és que ahir ho presentés, per tant no ens ve de nou, i l'únic que estem fent en aquests moments no és valorar tot el Cartipàs i tota l'organització de la casa ni les atribucions econòmiques, sinó el que estem fent és la direcció política. Ahir ens va presentar la direcció política. Nosaltres, com venim fent tradicionalment, i aquest govern doncs, de Convergència i Unió en els darrers, podríem dir, els darrers 16 anys s'ha incrementat de manera notòria el que seria la dedicació exclusiva i les tinences d'alcaldies. Nosaltres ho trobem excessius, 5 tinences d'alcaldies, ja ho trobàvem fa 4 anys i també ho vam trobar fa 8 anys, amb 5 tinences d'alcaldies, perquè una cosa és conformar les grans àrees de gestió de l'Ajuntament i una altra dotar-les d'una tinença d'alcaldia. Les atribucions de la tinença d'alcaldia és, evidentment, la substitució de l'alcaldessa i té altres atribucions a part també, a part de la remuneració, és a dir, té altres atribucions d'ordre jeràrquic. Per tant, trobem excessiu. I una de les coses que trobem també molt excessiu és que tots els membres del grup municipal que ha guanyat estiguin a l'equip de govern. Nosaltres ja ho vam dir en el passat mandat amb 15 regidors, ho seguim dient en aquest mandat amb 11 regidors. Jo crec que ens hem de treure aquest ideari de que tots els regidors que surtin de la llista escollida de l'equip de govern han d'estar a govern. I poden tenir altres atribucions i no tenen per què estar a govern i tenir una àrea de responsabilitat. Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió, que nosaltres seguim apostant per un aprimament del que seria la direcció política, i això ho vam dir durant la campanya i ho seguim dient ara. Evidentment farem alguna contraproposta en aquest sentit, a veure si es pot recollir amb aquestes àrees del consens que té l'alcaldessa i l'equip de govern que acaba de començar. I la darrera cosa, dues pinzellades concretes del Cartipàs que se'ns va presentar ahir, és la qüestió del comissionat de la participació. Ens sembla una bona idea. Qui no ens sembla una bona idea és aquesta atribució especial del senyor Puigdomènec. El senyor Puigdomènec no només té aquesta atribució, sinó que a més té l'àrea de medi ambient, una àrea molt densa, i no només això, sinó que a més és vicerrector de la universitat. Ja nosaltres, ja d'alguna manera, qüestionaven en l'anterior mandat que continués com a regidor en una àrea de sostenibilitat, i en aquest cas també ho posem sobre la taula, que no creiem, no per les seves atribucions gestores, sinó per l'acumulació de càrrecs.
Més torns de paraula, els demano més brevetat, perquè ja ha passat una bona estona de la tertúlia. Convergència, per exemple, alguna cosa, després Esquerra, sí, no, aniré donant torns de paraula.
Jo entenc que tot és discutible, jo crec que tampoc en el que no ens hem de quedar, perquè li faríem un flac servei a la ciutadania, és amb un debat de si, del, respecte del pes de l'estructura política en terme de cost econòmic, i sobretot, i que això n'havíem parlat també molt el 2011...
Jo no he parlat de cost econòmic de l'estructura política, eh?
Bueno, però parles del nombre de tinents d'alcalde i del nombre de regidors de Convergència i Unió que tenen atribucions, eh? I una mica la, la derivada és aquesta. O, i també de l'estructura gerencial directiva, no? Perquè aquí parlàvem de càrrecs de confiança. Clar, jo crec que aquest terme l'haurien de deixar de costat perquè no reflecteix ben bé d'allò del que estem parlant. Del que estem parlant és de personal directiu de caràcter eventual. I aleshores, aquí el que hi ha són diversos models de gestió possibles sobre la taula dels quals hem de parlar, i podem parlar, no dic que no, però jo crec que a ningú se li escapa que la majoria dels membres de l'equip directiu d'avui són empleats de la casa, no són persones de partit, i en algun cas fins i tot han estat seleccionats per Headhunter, és a dir, són persones professionals directives, i només en algun cas, de la íntima proximitat de l'alcaldia, bàsicament, sí que hi ha alguna persona de la íntima, diguem, de confiança política. Cosa a la qual també la podrien discutir, però jo crec que té un cert sentit, no? Doncs el que estem parlant són de diversos models d'organitzar una administració pública. Què és? Fem la integritat de l'organització amb personal, diguem-ne, de la funció pública, i aquest és un model que té avantatges i inconvenients. L'inconvenient és que és molt rígid, no? I aleshores, quan canvia el govern, per exemple, suposem que algun dia, doncs, qualsevol dels vostres partits, perquè això passarà, arriba a governar, clar, es trobaria amb una estructura que pot no ser del seu agrat, fins i tot amb l'estructura directiva, i et trobes lligat de mans i peus, no? I que, a més, amb el temps, a ningú se li escapa que hi ha una proporció que pot ser que, diguem-ne, que hi hagi una certa rotació dintre l'administració pública, doncs té tot el sentit. Té tot el sentit, no? En el fons, el que estem parlant és això. No estem parlant dels càrrecs de confiança en els termes en què tothom ho entenem, no? I, per tant, crec que és un debat que l'hem de fer, però que és un debat que l'hem d'orientar bé.
Esquerra Republicana, veiem-ne un torn.
Sí, només volia apuntar una cosa, no? Que a vegades és un tema d'estètica, però per nosaltres és important. No vull dir l'estètica, sinó el que implica això a vegades, no? Aquesta, el fet de que hi hagi ja persones en aquesta direcció, en aquest govern, que acumularan càrrecs, i per tant això per nosaltres és molt discutible com a manera de funcionar i com a manera d'entendre, però en qualsevol cas el que sí que és inqüestionable per part nostra seria que això no voldria dir en cap cas ni acumulació de sou ni de dietes. Nosaltres proposem que si vols acumular càrrecs, doncs bueno, és una manera de funcionar com una altra que no compartim, però que segur que no es pot admetre és que evidentment un cobra un sou com a càrrec públic i només en cobra un, i a més només i per tant no inclou això tampoc cobrar dietes per l'altre, no? Això és el que per nosaltres, en un ajuntament i en qualsevol administració pública, és un tema doncs, d'estètica, però també és de contingut de fons.
Sí, una altra de les coses que jo també volia posar sobre la taula és la presa de responsabilitat de seguretat ciutadana per part de l'alcaldia. No deixem de banda que l'alcaldessa és la màxima responsable de la seguretat del nostre municipi. Per tant, a nosaltres no ens sembla malament que ella mateixa assumeixi aquesta responsabilitat, sempre i quan doncs, no sigui disfuncional, és a dir, d'aquesta separació que deia abans el Sergio i que sigui accessible, però no per nosaltres, sinó que sigui accessible per prendre la decisió que s'hagi de prendre en cada moment. Per tant, a nosaltres ens sembla bé que es reprengui aquesta responsabilitat a l'alcaldessa. I després haurem de veure si aquesta és un cartipàs per tot el mandat o és un cartipàs per 3 mesos, perquè ens podem trobar que dintre de 3 mesos tinguem 3 regidors nous a l'equip de govern. I això... No, perquè les negociacions avancen.
És que diu 3. Vull
dir... 3 mesos perquè ningú...
No, 3 regidors, entès jo.
3 regidors, sí. Sí, perquè serien els que sumarien, segurament, per poder fer la majoria absoluta, no? Dic jo.
Dimitri, havia demanat un torn de paraula.
Bueno, sí, un poco por lo que comentaban ustedes, obviamente no se ve porque estamos en la radio, pero de un lado están la gente que ya tiene mucha experiencia o una experiencia dentro de la gestión, y del otro lado de la mesa estamos los que entramos por primera vez, los noveles, que no quiere decir que los compañeros no hayan estado pendientes de lo que pasa en el ayuntamiento, pero ni yo, ¿no? Pero en un principio sonaría lógico, y es una pregunta que le hago a Carlos y a la mesa, que mientras más gente esté con responsabilidades de teniente de alcalde o tenga más responsabilidades en el ayuntamiento, que no pasen por la alcaldesa y que funcionen como equipo, sonaría como un intento de centralización, también podríamos entenderlo. Y claro, en este sentido, el hecho que la alcaldesa vuelva a tomar seguridad sería como un hecho de recentralización de seguridad, porque yo como entendería que se trabaja en equipo, ¿no? Y que la alcaldesa tiene que trabajar transversalmente y horizontalmente de manera fluctuada con todos sus cargos, ¿no? Entonces, la verdad que desde la novatada, se puede decir, no suena mal la descentralización, no es una cosa con la cual tendríamos que poner el grito del cielo. Lo que pasa es que sí que lo que comentaba Pera es que claro, hay que ver quién está en estos cargos. Por ejemplo, si hay una persona que ya tiene un cargo en una universidad que es responsable, o por ejemplo la misma alcaldesa que ya tiene unos cargos en la diputación, o sea, a mí lo que me preocupa es las horas reales que esa persona le puede dedicar a la ciudad y le puede dedicar al cargo.
Jo deia abans lo de la duplicitat en alguns casos.
Ciutadans, que havia donat un torn d'iniciativa, després si volen alguna puntualització
més. Sí, en cuanto a lo de la duplicidad, creo, y que me corrija a mi día si me equivoco, que el señor Junqueras sigue siendo alcalde de San Vicente del Sos, creo, Entonces, luego, volviendo a lo de Cartipas, decir que nosotros lo que proponemos es que el equipo del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, administrativos, técnicos, etcétera, están suficientemente capacitados. Y estos son los que, además, independientemente de quién gobierne, son los que sostienen realmente la administración local. Y entonces, creo que habría que promocionarlos. Y yo no sé, el personal de confianza, ya lo hablaremos, Carlas, si puedes decir la cifra de asesores que hay ahora. Imagino que la conocerás. Si nos la podrías decir, públicamente, personal de confianza. Llámalo X. El personal de confiança lo sabes. Però,
de personal de confiança, sí. De què estem parlant? De personal de confiança política i que ocupa un càrrec polític? Aquests, ni el cap de gabinet, la secretària de l'alcaldia...
El sumatorio, ja a quant podria subir?
No, però si personal de confiança i el cap de gabinet, sí, de l'alcaldia i la cap de la secretaria de l'alcaldia. De càrrecs directius eventuals...
I en altres àrees?
Càrrecs, sí. Per exemple, la directora d'Economia, sí, no? Per parlar la meva, Eva Borràs, molts la coneixeu, seleccionada per Headhunter, de fet, políticament, per raons familiars, crec que no fa parlar d'allò que coses que no toquen, sí. Però no crec ni que sigui votant de Convergència Unida, vaja, posaria de mal foc que no, sí, ho és. Sí, que no és, vaja, ja, sí, està, deixem-ho així. Però és una bona professional? Sí. És, segur, una bona directiva, sí, d'Economia? Sí. Doncs com ella, hi ha molts altres casos. Sí. I el que deies de promocionar gent de la casa és que és el que s'ha vingut fent des de sempre. Hi ha personal de la casa...
Lo ponemos en duda.
Que són, que temporalment, durant una legislatura o dos, el que sigui, el Víctor Martínez, director de l'àmbit dels serveis urbans, de serveis territorials. Víctor Martínez és un empleat de la casa, és un funcionari de l'Ajuntament. I com ell, n'hi ha molts altres casos, la Gemma López, molts altres casos. Llavors, diguem-ne, de contractacions directives externes, la veritat és que n'hi ha molt poquetes. És gent de la casa que temporalment, per la roca que s'estimi, doncs passa a ocupar una funció directiva. I que si aquesta funció directiva, per un canvi de govern, pel que sigui, doncs aquestes persones tornen al lloc que tenien dintre de la casa. Ara, de contractacions externes n'hi ha molt poquetes. I les que hi ha són d'aquest perfil tipus Eva Borràs. Perdó, hi havia el cas de l'Eloi Rovira, també en la legislatura passada, Però ja ho veiem, ho dic perquè són noms que tothom els coneixem i que sabem qui són i sabem quina funció han fet, què podien fer i què han aportat. Ja sé que ho podem discutir.
Que acabi Ciutadans al seu torn i després Iniciativa. Ja està, doncs Iniciativa, gràcies.
Bé, no, jo només li volia aclarir al Dimitri que ell no està, que ell potser sí que és novato, però que el seu grup no, i per tant la CUP coneix perfectament l'Ajuntament, igual que el coneix Iniciativa. I Esquerra, doncs, va tenir la mala sort, diguem-ho així, de no estar a l'última legislatura, però... Sí,
és que nosaltres no hem dit res, ja que
No, però, no ho, ho dic per ell, per aclarir amb ell, de que com si tots fóssiu novatos, no és aquest el tema. A mi potser de tot el cartipàs, el que realment em preocupa o no he acabat d'aclarir, potser no m'ho he mirat bé, és el tema de la participació ciutadana. És a dir, qui el portarà, sota quina directriu política estarà. Jo crec, i ho dic perquè molts dels grups que estem aquí hem fet un incís i hem insistit moltíssim en aquest tema i creiem, per molts dels que estem aquí, jo crec que és prioritari. I per tant això potser a mi doncs, no m'acaba de quedar clar del repartiment del cartipàs. Però ja ho aclarirem, suposo.
PSC molt breument i també Convergència.
Sí, bueno, No es tracta d'abusar de les persones o dels grups que entreu nous, al contrari, oferir la mà estesa per ajudar amb tot allò que puguem i aclarir-vos tot el que puguem. Però hi ha una cosa molt interessant que has dit, el tema de la descentralització. És que una cosa és la direcció política i l'altra la descentralització i la presa de decisions que pugui ser descentralitzada. Que no té res a veure, al nostre entendre, que no té res a veure d'aquesta direcció política que és la que ens ha de demanar el govern durant els propers 4 anys. O sigui, una cosa no és antagònica a que es puguin fer processos de participació o que quan hi hagi una presa de decisió doncs es faci molt més de manera mancomunada tenint present a l'oposició i que l'oposició tingui un paper en aquesta descentralització. De fet, en el nostre programa electoral portem precisament un dels punts que és la descentralització i la desconcentració en favor dels districtes i dels barris.
Convergència i Unió ja per tancar, que vull treure un altre tema.
Molt interessant el que plantejava de la participació, molt crític, jo crec que en tots els programes electorals tothom som conscients de cap a on avança la societat, no? I per això el nomenament d'aquest comissionat, i més a més que sigui la persona d'en Joan Puigdomènech, que jo crec que ningú se'ns escapa, diguem-ne, fins a quin punt s'ha produït una aproximació entre administració i ciutadania a les planes. Jo vull posar en valor la feina que ha fet, no? Per canals formals i informals, tots dos, no? I crec que, doncs, en fi, que jo crec que farà una gran feina. Apartat número 1 sobre aquest tema. Apartat número 2. L'alcaldessa ja ho va dir, és un tema que aquest l'hem de compartir molt, i ella fins i tot plantejava la possibilitat doncs que altres forces del consistori assumeixin presidències dels consells de barri, no? Que jo crec que estem davant una oportunitat molt interessant per tothom. Jo ja sé que he estat president del Consell de Barri de la Floresta, ostres, un procés realment interessant. I una cosa molt ràpida per parlar de, quan dèiem del nivell de dedicació dels regidors de Convergència i Unió al govern, i això ho posem com a contrapunt d'altres dedicacions externes que tenen alguns regidors fora de l'Ajuntament, clar, això jo crec que el que presentem és un bon equilibri, no? Joan Puigdomènech, que és vicerrector de la UPC i té una dedicació parcial a l'Ajuntament com a regidor de Medi Ambient i comissionat de participació. I com aquest cas n'hi ha d'altres, no? Aleshores, jo, francament, honestament, jo crec que veig un plantejament equilibrat de persones que, com el meu cas, tenim i tindrem dedicació completa, completíssima, diria, i altres que no la tenen, i així està recollit amb la proposta.
Algun comentari més d'algú? Abans de... Sí, Dimitri, abans de tancar el tema,
No, solo una pregunta. Vicerrector de la UPC, ¿y qué, cuál es su profesión dentro del...?
Bueno, ell professionalment és físic, va ser director de l'Escola d'Arquitectura d'aquí de Sant Cugat, i és professor de la Politécnica, i ara està amb un equip, això són mandats com els electorals, diguem-ne, no? Durant un equip de 4 anys, doncs és vicerrector de la Politécnica. Això li requereix un temps, i les residories o les responsabilitats que se li assignen en l'equip de govern s'entén que han de tenir una dedicació que no és completíssima, tot i que, inevitablement, com tothom sabem els que estem aquí, sigui regidor amb o sense responsabilitat, o te la posin de temps complet o parcial, la veritat és que estàs tot el dia, diguem-ne, treballant perquè és el que ens agrada.
Al capdavall,
Perdó.
Ja està. Doncs al cap de Vall d'Oreig, el de Turó de Can Mata, es tancaran les portes a l'agost, mentre que el de la Mina i el Centre Sociosanitari de la Floresta concentraran l'activitat mèdica a la ciutat. El juliol i el setembre tots els centres mantindran l'horari habitual. Ho va anunciar ahir CatSalut, després de cometre un error a principis de setmana, que van dir que estarien tots els caps oberts. Finalment va rectificar i va explicar doncs això, no? Que al cap de Vall d'Oreig, el Turó de Can Mata, es tancaran les portes a l'agost i tindrem aquests dos punts oberts, el de la Mina i el de la Floresta. M'agradaria conèixer l'opinió dels seus partits polítics sobre aquesta mesura que es pren des de CatSalut. Qui voldria començar? Iniciativa mateix? Doncs perfecte.
Bé, nosaltres això ja és com un clàssic, podríem dir. És com allò que es diu el dia de la marmota. I bé, doncs això és el que ve passant cada any. Nosaltres, en principi, estem absolutament en contra. Pensem que tant per la distribució territorial que tenim al nostre territori com per totes les circumstàncies, com per l'època de crisi que probablement fa que l'agost doncs el nostre municipi no quedi buit com seria previsible, doncs pensem que això no caldria. Volem recordar que l'autorització de tancament dels CAPs en el que és l'àrea del Vallès Occidental està en mans del propi Ajuntament, cosa que no passa amb d'altres comarques, que és una decisió del CatSalut. però a casa nostra concretament doncs és l'Ajuntament qui dona el vistiplau. I per tant doncs nosaltres en principi no hi estem d'acord. Hem de dir que potser, almenys tal com jo he llegit la notícia, millorem una mica respecte a l'any passat, que el van tancar ja a finals de juliol i no els van tornar a obrir, tots dos, fins gairebé primers meitats de setembre. Si això és així, només tanquen a l'agost, doncs mira, hem guanyat 15 dies, però vaja, nosaltres absolutament, en principi, no hi estem d'acord.
Ciutadans mateix, que el tinc aquí a l'esquerra, tindran tots torn de parar, com vulgui.
Absolutamente en contra de que se cierren, absolutamente en contra. O sea, una de las prioridades que tenemos que tener son la educación y la sanidad, que son los pilares básicos del estado de bienestar. Y aquí ha habido un retroceso, y cuando nosotros siempre hacemos énfasis en el adelgazamiento de la estructura municipal, que por ejemplo no necesitaríamos seguramente un observatorio municipal, en que habría que revisar algunas partidas incluso a grupos de comunicación, seguramente ligeramente a la baja. Todo eso, o sea, todas esas ese ahorro se tiene que revertir precisamente en que no sucedan este tipo de situaciones, en que los CAPs de Valdoreix y de Can Matas, que funcionan muy bien, tendrían que seguir abiertos, y esto es un retroceso. Y entonces tenemos que saber valorar y poner una balanza, digamos, cuáles son las prioridades reales de los ciudadanos, y estas sí lo son. Por lo tanto, estamos absolutamente en contra.
La CUP, procés constituent.
Bueno, en este caso es una cuestión de lógica. O sea, no pueden estar cerrados los CAPs. O sea, la gente no elige si se enferma en septiembre, en octubre o en agosto. Preocupa mucho que se plantee un cierre, y casualmente les quería comentar un asunto que venimos viendo ayer, de una persona que entra, un ciudadano cubano que vive en San Cugat, que por el momento no tiene papeles, que la Asociación Multicultural lo está acompañando, lo lleva a Emergencias de la Mina, y en Emergencias de la Mina, con una presión de 220 y 120 a la baja, no lo ingresaron a emergencia. Entonces, estamos hablando de que en condiciones normales, el tipo se fue a su casa con esa presión y ya volverá, ¿no? Entonces, en esas condiciones, que muchas veces tú entras a emergencia y los médicos te dicen: señor, váyase porque esta no es una verdadera emergencia. Y tú le dices: bueno, pero ¿cuál es la verdadera emergencia? Entonces, cargar más a la mina, cargar más al CAP de la mina de lo que ya...
Disculpa, Dimitri, nada, un segundo. Y seguramente el personal sanitario es el que menos culpa tiene, seguramente, porque también estará recibiendo una serie de presiones externas, digamos. Es para descargar un poco la responsabilidad en ellos. Claro, a lo mejor no conozco el caso concretamente.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, con este asunto de quién entra y quién no entra, muchas veces al personal sanitario se le imponen unos recortes y está en su mano de médicos santos asumirlos o no, porque lo que hacen los médicos cuando les imponen estos recortes es hacer más horas gratis y entonces se vuelve inasumible esta cuestión, ¿no? Entonces, no carguemos más al CAP de la mina si tenemos otro CAP descentralizado.
PSC.
Sí, aquest és el tercer any, si no recordo malament. Quart?
Sembla que és el quart, sí.
Quart any que es tanquen els CAPs a l'estiu. Jo me'n recordo, el primer any vam posar el crit al cel, vam fer denúncies, es va presentar tot un seguit d'escrit, vam parlar amb el personal mèdic, el personal sanitari, i bueno, resulta que al final del període els números cantaven i deien que no havia estat tan l'alarma com el que s'havia generat en aquell moment. El segon any va passar també sense pena ni glòria, i l'any passat també, no? Llavors hem de valorar molt el tema de l'optimització de recursos. Jo estic d'acord que sona malament d'haver de tancar alguns equipaments de serveis bàsics com siguin els CAPs. També em sembla malament, doncs, que durant aquest període també hi hagi menys acumulació, o hi hagi menys possibilitats de que hi hagi acumulació en el CAP de la mina, en aquest cas, perquè les visites es deriven a posteriori. Llavors aquí hi ha un problema. Si nosaltres aprofitéssim precisament el període d'estiu per intentar posar al dia algunes de les llistes d'esperes de les especialitats que tenim al CAP de Can Matas, doncs molt possiblement aniríem fent via, no?, que es diu. Una altra cosa és, no s'ha parlat del metge de capçalera o de la infermera que tenen a les Planes. de què és el que passarà. Es parla de la Floresta, del sociosanitari, però no es parla de les Planes. Per tant, nosaltres el que intentaríem és fer una valoració i mantenir un mínim equipament, com a mínim, de metge capçalera en el cap de la Mina i en el cap de Vall d'Oreig, en el cap de Can Mates, i dir exactament què és el que s'ha de fer i sobretot garantir el desplaçament d'aquestes persones que en cas de que estigui un dels caps tancats se n'hagin d'anar amb un altre, amb el cap de, que no és el cap de la Mina sinó és el cap Sant Cugat.
Esquerra?
Sí, bé, ja s'han dit moltes coses i pràcticament les comparteixo en la seva majoria, no? És veritat que el sistema sanitari públic en aquest país, cada, diguéssim que potser segurament ha estat el servei públic en què darrerament hi ha hagut, s'han pres decisions menys encertades. És veritat que també el sector de l'ensenyament també reivindica molt sovint tota una sèrie de falta de recursos i, per tant, també deficiències en el servei públic, que és l'altre pilar, un dels pilars del benestar, però sense cap mena de dubte la sanitat pública n'és un i, a més, és especialment sensible. Ja no només hem de parlar de tancaments de CAPs a l'estiu, sinó de llistes d'espera, que també ha sortit, tot el tema dels salaris dels professionals, totes les reivindicacions. Diguéssim que és un sector que darrerament ha estat colpejat de forma permanent per unes polítiques en les quals nosaltres moltes vegades no hem compartit i hem intentat sempre estar-hi a sobre de manera que els mínims es complissin, perquè nosaltres creiem que si una cosa podem presumir en aquest país és de tenir una sanitat pública de molt nivell, tenim una comunitat científica molt bona a la que li hem de donar sortida i, per tant, el que sí que s'ha d'aconseguir és que sigui un servei eficient i, evidentment, si en algun moment s'ha de tancar algun cap, ha de quedar garantida l'atenció de la ciutadania en altres caps del mateix municipi, òbviament.
Convergent, senyor?
Avui no parlarem d'aquesta falta de recursos, de llistes d'espera, dels salaris dels professionals, que deia molt bé la Mireia Ingla, de les causes, no? És igual, deixem això de banda,
sí,
Sergio?
Sí, sí, no, jo tampoc no ho he volgut afrontar, però coincidiria.
Perdona, Carles, però això és el que condiciona que es tanquin caps, també.
Home, evidentment, sí, sí. Però deixem,
diguem-ne... Deixem de banda, però és el que condiciona que es tanquin.
Crec que se m'entén. A veure, el Dimitri deia molt bé, la gent no elegeix quan emmalalteix, això és veritat, però sí que elegeix, almenys bona part de la societat, on emmalalteix. Llavors, aquí davant del que estem és una reorganització dels serveis d'assistència sanitària, que és un servei essencial, bàsic, que per suposat tots els que estem aquí volem garantir, doncs el que s'ha de fer és reorganitzar-se en funció de la demanda. Si durant unes setmanes o uns mesos de l'any és evident que hi ha un desplaçament molt important de santcugatencs que estan fora de la ciutat, jo crec que té tot el sentit, diguem-ne, que també es dimensioni la previsió del servei que poden necessitar aquestes persones en funció d'on s'ubica en aquell moment la demanda, no? I això és el que estem parlant. I aleshores, indubtablement, doncs potser tothom voldríem, doncs, escolta, serveis íntegres i a la porta de casa, però això no és raonable. Un dels rols de l'administració també és intentar consumir els mínims recursos públics necessaris per garantir tots els serveis, els essencials i els no essencials, a la ciutadania, tots els que mereix. No?
Perdona, Carles.
Jo el detall no el conec, però...
Però perdona, Carles, però sí. Això que tu dius de que no és raonable fa 5 o 6 anys, sí que era raonable, sembla ser.
Però fa 5 o 6 anys no hi havia tants caps i el que es produïa era redimensionaments interiors en els caps que hi havia. I ara hi ha més possibilitats, hi ha més caps, i probablement, o sigui, amb tota seguretat, vaja, davant del que estem, és d'una prestació del mateix servei més eficient atenent amb una demanda que durant l'estiu és més petita. Que pot haver, segur que hi ha qüestions, com les que plantejava en Pere, jo estic molt d'acord amb el que ha formulat, i que hem de parlar i hem de seguir millorant. Però el que diuen a l'eslògan de les retallades ens tancant el caps a l'estiu, home, això és... Això no és realista, o sigui, expliquem les coses com són.
Iniciativa?
Bé, jo només volia aclarir per la importància que discutiu abans del tema de la sanitat com a pilar bàsic. Jo us volia recordar que, si no m'equivoco, avui hi ha un debat al Parlament de Catalunya monogràfic sobre la sanitat. Crec que això posa de manifest la importància que tots plegats, per un cantó o per un altre, per raons diverses probablement, però tots donem a la sanitat. Jo crec que aquí doncs, intervé tot, des de l'estructura, des de com es retribueixen, de quin paper juga la sanitat privada concertada, etc, els sous dels seus treballadors, etc. I l'única cosa que també volia dir és que és possible que aquí doncs hi hagi menys utilització dels CAPs, però jo voldria recordar que en molts dels pobles o de les ciutats veïnes aquests CAPs no es tanquen. Llavors no sé si és que realment a Rubí doncs, la gent sí que es posa malalta a l'agost i a Sant Cugat no s'hi posa, etc. Jo penso que les circumstàncies són unes altres. Allà hi ha una pressió ciutadana que impedeix el tancament, aquí no la tenim i per tant tanquem, així de clar.
Breument, procés constituent.
También es una cuestión de modelo de vida, ¿no? Cuando a nosotros en nuestra casa se nos enferma uno de nuestros hijos, no hacemos ningún no escatimamos en económicamente. Tampoco muchas veces pensamos en la sobre eficiencia de no comprar un remedio a comprar otro. O sea, lo que trato de decir es que la sociedad es como una familia. Entonces hay cosas a las cuales tú nunca renunciarías. Tú nunca renunciarías a comprar un paracetamol para tu hijo. Tú nunca renunciarías a comprar un antibiótico para tu hijo. Entonces yo creo que si en un caso hay que hacer sacrificios de mantener abiertos a costa inclusive de la eficiencia que quieran planificar, hay que hacer un sacrificio para mantener abiertos ciertos servicios. Este es uno de los servicios que habría que mantener abierto y ver otras fórmulas de eficiencia. Hay muchas fórmulas de eficiencia también que pasan por las democráticas para el levantamiento de los servicios sanitarios.
Magnífico, Dimitri, yo no lo había dicho.
Breument. No, completament d'acord, però oi que ningú acumula 50 cases de paracetamol a casa? Doncs és això, si intentes ajustar les pastilles de paracetamol que tens a casa en funció d'una demanda previsible amb un marge de seguretat. Doncs, i això dins de la família. Jo completament d'acord, els etats són com una família. Llavors, quan la família aquesta, per les raons que sigui, un tant per cent important, doncs deixa d'estar Sant Cugat, doncs això jo crec que té el sentit que s'ajusti també el d'allò. El cas de Rubí, ostres, jo no tinc dades, però és evident que hi ha molt menys rubinencs que marxen a l'estiu que Sant Cugatencs. No, jo crec que no és un tema de pressió ciutadana. És que, diguem-ne, si, no sé, jo no veig així.
Breument, Ciutadans, és que vull fer una altra pregunta.
No, però Carles, també diguem-ne, has de posar en la balança les prioritats. Per a tu què és prioritari, per exemple, diguem-ne, determinades despeses que hi ha per a grups de comunicació o tenir un observatori o tenir mantenir oberts a l'agost aquests CAPs. Diguem-ho.
No, és que no ho és.
Això, si tu li preguntes aquí als ciutadans, si fas una enquesta, el 99% et dirà que prefereixen tenir els caps oberts.
Estàs en condicions d'afirmar cap raó d'aquest ajust amb una demanda que és menor?
No.
La prestació del servei essencial sanitari es veu greument perjudicat? O sigui, tu estàs posant en relació el comunicar els serveis de l'Ajuntament... Estàs posant en relació la comunicació dels serveis de l'Ajuntament a la ciutadania, que és una part de la prestació del servei, amb la reducció, ajust, jo diria, a la demanda, no?, del servei sanitari, home, Sergio.
Sí, no he intervingut en aquest darrer tot, s'ha de tenir present qui té el marc competencial per poder decidir al final i qui paga aquest servei.
Que és CatSalut, si no tinc mal entès.
Sí, o de vegades li era la Mutua Terrassa, tal i qual.
CatSalut.
Una cosa, senyor Brugaroles, què passarà avui entre Convergència i Unió? Tindrem federació demà o...
Abans quan...
Però breument, eh?
Perquè quan deies, Pep, Carles Brugaroles de Convergència. I ha alçat la mà i dir, encara avui represento Convergència Unió.
Sí, se m'ha escapat.
No, home, tenim una situació complicadíssima al partit, eh? I no se li escapa a ningú que jo tinc la posició que tinc, eh? I la posició que tinc és que hauríem d'estar remant a favor del procés, el sosteniment de la federació i tirar endavant perquè això és el que hem de fer en aquest moment històric del país. No entenc, no comparteixo de cap de les maneres aquesta... inèrcia que porta el meu comitè de govern, no se li escapa a ningú i per tant crec que no us dic res de nou. Què passa al comitè de govern? No se sap, però realment, diguem-ne, quan una onada mediàtica com la que hi ha avui en premsa indica que hi ha algú que vol trencar la federació, cosa que em sembla una gravíssima irresponsabilitat, doncs és perquè segurament és perquè algú té la intenció de que això passi. De fet, ho he dit moltes vegades, que l'actuació d'en Duran i Cúpula del meu partit fa temps que pinta cap a aquesta voluntat, no? Que és trencar la federació i, doncs, home, fer-li una destralada al procés en un moment crític de la història.
Pere Soler, 10 segons, Mireia Ingla, 2 segons, perquè m'han demanat.
Fa una setmana ho deia que nosaltres patíem pel trencament i què passaria en el govern, però que també s'ha afegit una altra força, que és procés constituent, que no anirà a la CUP també amb Catalunya, aviam si també es trencarà aquí la formació del grup municipal.
Bé, jo sense entrar en detall amb les crisis internes que puguin tenir els altres partits, simplement dir que abans, a més a més ho parlàvem amb el Carles a fora, quan comentàvem que ens estàveu esperant, simplement dir que les ambigüitats en segons quin tema passen factura, li ha passat factura en el PSC i ara probablement li passi factura en Convergència i Unió. Jo crec que la gent demana parlar clar, sobretot no. amb aquest tema, bueno, la Federació de Convergència i Unió.
No és la teva opinió.
Hem de marxar, em sap greu. És que els tècnics m'ho demanen. Moltíssimes gràcies al 7, ens veiem al 7, perdó, al 6, fins a setmana que vagi bé, molt bon dia.
Vale, bon dia, adéu-siau.
Per responder-te, no.